Radio Vilafranca.
Ja sabeu que sempre ens sorprenen des de Vinzeum els dimecres a les 11:06 quan ens porten una cançó que més o menys parla de vi, parla de la cultura del vi. Avui estem molt ben acompanyats en aquest estudi de Ràdio Vilafranca per acomiadar aquesta secció i tancar temporada. A la meva dreta, el Xavier Fornos, director de Vinzeum. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a l'esquerra, la Cecília Jané, que és l'anfitriona en majúscules d'aquestes trobades, la seva coordinadora, alma mater, per tant, i que ens acompanya tot sovint. Ella és la cap de comunicació. Ben tornada, Cecília.
Gràcies, bon dia.
Qui ha triat la cançó avui?
Doncs l'he triada jo.
El Xavi, perquè no ve tan sovint, no?
No,
i per encolomat.
Buscàvem una cançó d'estiu. Jo crec que és una molt bona cançó d'estiu. I a més que té vinculació amb un projecte que ja ens fa moure, que ja ens fa treballar, ja ens fa ballar d'alguna manera, que és el Most. I aquesta és una de les peces que podrem, suposo, veure a partir del novembre. I ens ve de l'Argentina. I és un clip musical molt divertit, molt fresc, molt amè. Desenfadat, com són la gent argentina, com són la gent de Mendoza, que una mica és d'on ens ve aquesta peça. El cantant es diu Soy Rada i Gauchito
són una parella, no?
Es veu que són famosos allà, jo no els conec, però és una música divertida i d'estiu, segurament.
Tindrà pes l'Argentina en aquest proper Most?
Tindran pes bastants països, crec. De la preselecció han arribat treballs de 13 països diferents d'arreu del món i l'Argentina ha presentat més d'una peça, sí.
Seguirem parlant del Most, però tenim un convidat que ens acompanya via telefònica. És el president de la denominació del Consell Regulador de la denominació d'origen Conca de Barberà, el Ricard Sebastià. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Ell avui ens acompanya via telefònica, però aquesta tarda vespre serà a Vilafranca perquè protagonitza un tast, oi?
Doncs sí, ens agrada molt acollir tastos celebrant, diguéssim, que hi ha una denominació d'origen que se suma al projecte de Vinzeum, i en aquest cas és la Conca de Barberà. Bon dia, Ricard, encara no t'havia dit res.
Bon dia, Javi.
I contents de fer-ho present i de posar-ho de manifest de la millor manera, que és presentant la DO i, a més, amb la veu del seu president. Tindrem la sort de qui vingui avui al TAS doncs, poder escoltar de què va la DO Conca de Barberà, una denominació d'origen que crec que porta anys transformant-se i demostrant que té vins de qualitat i que ja no només fa vins de trepat per posar en vinificacions al cava, sinó que fa vins de gran qualitat, diguéssim, amb aquesta varietat i amb d'altres. I el celler del mateix Ricard és un exemple, però molts d'altres jo crec que estan empenyent fort i estan posant una mica el segell de la seva marca en el mercat català de vins. Per tant, molt contents de sumar-hi aquesta denominació propera a nosaltres. Recordem que és un territori relativament proper a nosaltres i, per tant, ja hi hem establert doncs, diferents accions, no només la d'avui, sinó que properament el Most també es traslladarà puntualment a l'Espluga de Francolí, celebrant la seva festa de la Verema. I, per tant, comença una relació que esperem que sigui fructífera per les dues parts, claríssim.
Ricard, per què feu aquest pas de fer-vos amics d'honor de Vinzeum?
Perquè no podria ser, crec que no podia ser d'altra manera, no? Un projecte tan potent com és Vinzeum, que aglutina les diferents DOs catalanes. Crec que les DOs també hem d'apostar per ser-hi presents i participar-hi amb diferents formes, com deia el Javi, però en aquest cas avui doncs, fent un tas de presentació de la DO, on estarem 6 vins.
Presenta'ns una miqueta la DO. Quatre idees capdals.
Quatre idees capdals. Bon, la DO Conca de Barberà és una DO que conviu amb DO Cava, que això ens fa que haguem mantingut les vinyes i algunes varietats, però també ens crea problemes ara mateix. Però és una DO que, com a DO de Catalunya, és la que té la temperatura mitja més freda i l'alçada mitja més alta. Vale, que això ens dona una mica el perfil de zona fresca, encara que ara mateix fa molta calor, com a tot arreu, però la zona on les nits són fresques i les maduracions són bastant tardanes, collim coses a l'octubre i fins i tot al novembre moltes vegades, i molt enfocada als darrers anys a les varietats locals, com poden ser sobretot el trepat, no? Però sense renunciar a altres, com parellades, macabeus i garnatxes i altres, però sí, donant el caràcter a partir d'una varietat que és una varietat que, com deia el Javi, abans s'elaborava molt amb cava, amb espumós, també amb rosat, i els darrers anys les estem elaborant amb negres i són, al final, una mica la insígnia de la DO, negres amb capa baixa de color, amb graduacions alcohòliques molt moderades, molt frescos, amb poc taní i molt amb complexitat, però agradables de veure. I la DO doncs, bueno, té diferents zones, al final estem envoltats per muntanyes, només estem a 40 quilòmetres del mar, però tenim aquestes muntanyes que ens trenquen el clima mediterrani, que fa que sigui molt més continental.
I ens pots avançar aquests 6 vins que deies que avui portes al tas?
Crec que sí, si me'n recordo.
O les varietats, una pinzellada sobre cadascun d'ells.
Sí, hi haurà el Picapedra, de vins de pedra, un blanc amb parellada i alguna chardonnay. Després hi haurà un espumós amb DO Conca, que és un trepat de Mas de la Pansa. Hi haurà un vi de Badia de Poblet, un blanc, també amb garnatxa, macabeu, amb bota. I després hi haurà dos negres, són 5, crec. Hi haurà l'elixir, David Bertus, i dos negres de trepat, l'elixir, que és un trepat de David Bertus, i el Pep, que és una petita producció que fem al celler de Josep Foraster, d'un trepat, també.
Ricard, acabes de sortir reelegit president, oi?
Sí, sí, sí.
Felicitats.
Gràcies.
Amb quins reptes per davant?
Molt reptes. Seguir el que hem estat fent els darrers anys, que és donar a conèixer la denominació d'origen i també... S'han unit a les diferents nous cellers, projectes majoritàriament petits, però amb moltes il·lusions de gent jove amb ganes de fer coses molt ben fetes. I també, bueno, tenim el repte, com que estem ara mateix sobre 1 milió i poc d'ampolles, i el repte és créixer amb... O sigui, crec que tenim un gran nivell de qualitat, però necessitem créixer en volum, també, en volum d'ampolles de qualitat. No exageradament, però sí per tenir més presència i donar-nos a conèixer. Necessitem tenir cellers, però sobretot més ampolles.
Doncs molts encerts, molta sort en aquesta nova etapa que estrenes, que continues, vaja.
Gràcies.
I sí. Et veiem aquest vespre al Tast a Vinzeum.
I tant, allà estarem.
Gràcies, Ricard. Gràcies. Sebastià. Adéu-siau.
Adéu, Ricard.
Adéu.
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 Ja havies començat fent al·lusió al Mos, arran d'aquesta cançó amb la qual hem arrencat, i avui passen coses relacionades amb el Mos.
Aquests dies passen coses. Demà hi ha la reunió del comitè de selecció i vol dir que ens reunim una colla que tenim l'encàrrec bonic, però dur, perquè és intens. Estem parlant d'un visionat, cadascú hem de visionar doncs tots els treballs que ens arriben, que aquest any són vora la setantena de treballs, de diferents metratges, però que tot el metratge conjunt suma uns 2.300 minuts de durada. Vull dir que és molt de temps a analitzar, a veure, no estem posant nota, estem dient què és el que entra a competició i què és el que no entra a competició.
Ara pica la curiositat. Com feu aquest visionat individualment, en grup, per anar comentant la jugada?
No, preferim que cadascú se la miri a casa seva. Després hi ha una reunió més o menys llarga, on es debat i cadascú porta els seus arguments escrits, no? I per tant cadascú una mica defensa els projectes. És molt bonic perquè, a més, el comitè, com ja passen els jurats del MOST, és un híbrid entre persones que venen del món de l'audiovisual i persones que venen del món del vi, no? I per tant aquí hi ha la doble mirada, tant de la tècnica com del contingut. Que a vegades podem trobar treballs que són tècnicament perfectes però que de continguts són molt fluixos, o a vegades podem trobar continguts molt potents però amb tècniques molt defectuoses. I aquí entra el debat, a veure qui, una mica qui s'ho emporta, no? I qui acaba decidint quins treballs entren. És molt bonic perquè, a més, n'aprens molt. Perquè entrin o no entrin, tots els treballs de majoria són molt interessants i t'aporten una mirada d'actualitat del vi d'arreu del món. I això està molt bé.
I, clar, aquesta tria, un cop estigui feta, queda en aquest petit comitè, eh? No es desvela
fins a
les portes del MOS?
Sí, no, acostumem al setembre ja a donar notícia de quin és el resultat d'aquesta tria, perquè després d'aquesta selecció ens ve l'agost, però a més també hem de posar-nos en contacte amb tots ells, dir que ens enviïn també doncs, materials, etcètera, no?, que han estat escollits, i per tant hi ha tota aquesta gestió posterior, immediatament posterior a la selecció que farem demà, i vol dir que fins a setembre tampoc no és massa operatiu anunciar masses coses, perquè a l'agost tothom tenim altres distraccions i així toca, no? Però a partir del setembre sí que començarem a donar notícia de quina és aquesta selecció de pel·lícules del vi que ens arriben de molts països i amb unes línies temàtiques ja molt potents que d'alguna manera són il·lustratives del món al que vivim avui en dia. I això sí que és una cosa que és molt característica del festival, que com que està recollint treballs d'actualitat del vi, durant tots els anys veiem una evolució de quins són els temes que més preocupen el sector, i en aquest cas és el canvi climàtic, el respecte per la naturalesa, l'accessibilitat de noves generacions sense llegats previs en el món del vi, és a dir, gent jove. O sigui, hi ha una idea també implícita, que no s'explicita de manera manifesta, però de democratització de la vinya. Jo crec que hi ha moltes maneres ara de poder atrevir-se a fer vi, no?, i poder plantar una vinya, i això ho veiem en molts treballs dels que han arribat ara. Evidentment, els vins naturals seria el cas extrem, però hi ha moltes altres situacions que coneixem també aquí a Vilafranca, de joves que estan elaborant i que no tenen un passat viticultor, que no tenen un passat pagès, però que senzillament els apassiona el món i han entrat, han estudiat i fan vins de gran qualitat. I això, bueno, no deixa de ser un pols, no?, al món del vi, al festival, d'alguna manera, no?
Esperem aquestes notícies, que arribaran al setembre, i mentrestant, aquest juliol, aquest agost, Cecília, què passarà per Vinzeum?
Doncs per Vinzeum passa, d'una banda, al final de les tertúlies, que avui tenim la segona. No vull insistir massa perquè les tenim totes plenes i és un èxit, però bueno, en tot cas, com que també es poden seguir per Ràdio Vilafranca, doncs emplaço la gent que no s'hagi quedat sense entrada, d'una banda, a trucar al museu per veure si a la llista d'espera doncs, pot aconseguir alguna entrada, i si no, doncs, també a escoltar-ho per Ràdio Vilafranca.
Avui es fa la tertúlia en directe a Pere Ventura a les 8, amb tots aquells afortunats que han aconseguit entrada, i si no, si us fa il·lusió escoltar la Marina Porres parlant de Mercè Rodoreda, la podreu escoltar per Ràdio Vilafranca demà dijous a partir de les 10 de la nit.
I avui tenim doble proposta, recordeu, i també amb entrades esgotades. Tenim les tertúlies i el tast de vins de la D.O. Conca. Però anem en positiu. On podeu trobar entrades? A quina activitat podeu trobar entrades? Doncs dijous vinent, el dia 20, tenim el segon Most a la Fresca amb la pel·lícula Weed and Wine, una sessió a les 9 del vespre a la terrassa del museu, on presentarem, bueno, és una pel·lícula que ja es va passar al Most anterior, una pel·lícula on hi ha un paral·lelisme, una doble història entre una història de vi a França i una història de marihuana, d'herba, a Califòrnia, no? I quins són doncs, aquells punts en comú i quines coses doncs, no...
Dos cultius legals, eh? A Califòrnia
sí,
la marihuana és un cultiu legal, cal especificar-ho. I aquest que és una pel·lícula que més apunta més coses, no? És aquest contrast tan bèstia que, depèn, dit així, sona molt fort, però després hi ha la història interna de quin ha estat el traspàs generacional d'aquests negocis, no? I hi ha paral·lelismes i hi ha diferències, i és molt bonic veure que al final final el conreu acaba sent una qüestió més humana que no pas tècnica, no? I que al darrere hi ha vides, no?, d'aquests conreus, ja sigui de marihuana, ja sigui de vinya, no? I per tant és una pel·lícula atrevida, bonica, feta per una directora, i a més ens vindrem acompanyats per qui en el seu moment ja va acollir la pel·lícula al seu celler, que és Pardes, i que per tant qui no hagi tingut oportunitat, doncs que vingui i que s'ho passi bé a la fresca i a la terrassa del museu.
Exacte. I a nivell de mes de juliol, doncs, continuem amb les visites d'obra tots els dissabtes a les 12 del migdia, i aleshores, com que estarem de vacances, doncs aprofito per avançar una mica el que és la programació del mes d'agost. Comencem el mateix dia 1 d'agost amb un concert de música de cambra, una mica especial, perquè hi haurà un campus amb gent internacional aquí a Vilafranca, amb la Music Academy for Young Professionals. I aleshores, aquests professors que són de talla internacional faran un concert de cambra a l'auditori el dimarts dia 1 d'agost, allò com una mica com una cloenda, i per tant és un concert especial i xulo, vull dir que realment potent, eh? Us ho recomano, les entrades ja es poden reservar, és una activitat gratuïta, però si esteu interessats, doncs, o esteu per aquí, perquè potser heu marxat, doncs apunteu-vos el dimarts, dia 1 d'agost. I hi ha la resta d'activitats que tenim proposades al mes d'agost, més enllà de la visita d'obres, que, com insisteixo, tots els dissabtes a les 12 del migdia, doncs tenen unes dates més properes a la Festa Major. Farem un tast el dia 23, el dimecres 23, amb vins de Festa Major, aquells vins que motiven, no?, per celebrar aquest esdeveniment gran que passa a Vilafranca. Espereu-vos, però, perquè encara no hem obert entrades.
Fas bé de dir.
Calma.
L'Enric, en aquest tas, perdona aquest tall, Cecília, farà una proposta de quins poden ser els vins que podem posar a les taules de Festa Major, no? I, per tant, són 23, encara no estem a la Festa Major, ja és donar idees de quines són les referències que podem tenir a la taula, que n'hi ha moltes i infinites, eh? Però serà una proposta de l'Enric, que és prou expert.
Exacte. I el dia següent, aquella setmana, tenim una mica de marató. Dimecres 23 tas, dijous 24 el següent Mostra la Fresca, que ja serà el final de temporada pel Mostra la Fresca. Novament a la terrassa amb una altra pel·lícula del Most de l'any passat, Terror to Table, potser una pel·lícula més clàssica, no?, en el sentit del tema que tracta, perquè és més del gaudi, no?, i de la sublimació de tot el que té a veure amb la gastronomia i amb el vi, però també molt bonica de factura.
Molt bonica, una pel·lícula molt interessant, plurilingüe, perquè a més surt parlant gent de tot el món, també d'aquí i d'allà, però gent molt important, Masters of Wine, gent que està amb restaurants Michelin, és una cosa top, diguéssim, no? I per saber, per qui no podem arribar a tots aquests nivells, per saber com imaginen o com pensen i com verbalitzen el món de la cuina i el món del vi aquests grans experts que són referents mundials en cadascun dels rams, no?
I aleshores, el divendres 25, obrim una petita exposició, perquè la nostra sala d'exposicions temporals ara mateix la tenim amb l'exposició Al Sem la Copa, però el que és el vestíbul del museu, i aprofitant que és l'any Ràfols Casamada Maria Girona, doncs farem una exposició que es diu Tres Ràfols al Vinzeum, i on el que volem és aprofundir una mica més amb la trajectòria familiar, no? Perquè exposarem doncs tres peces de avi, no?, pare i fill. El fill és el Ràfols Casamada, doncs els antecedents, diguéssim.
Són tres quadres que estan a la col·lecció de Vinzeum, curiosament.
Tots tres són de Vinzeum?
Sí. El mateix artista, en Ràfols Casamada, va donar la seva peça sabent que existien aquests quadres d'una família que ve del Penedès, entre el Penedès i la noia, i que, per tant, doncs, ja tenia una certa relació, i va decidir als anys 90, crec recordar, donar una peça molt bonica, per mi és de les més boniques d'art contemporani que té el museu, amb un blau elèctric molt potent, amb una copa i un raïm que s'imagina, amb aquestes coses diluïdes que té en Ràfols, i agraït sempre d'aquest gest de l'artista, i per tant, aprofitant que és l'any Ràfols Maria Girona, doncs en fem de nou divulgació en aquesta paret que ens queda de camí cap a l'auditori, per qui no ho sàpiga, per tant és un lloc obert al públic, mentre el museu estigui obert al públic.
Exacte. I a nivell de programació, doncs, acabaríem el mes d'agost, doncs, amb jornada de portes obertes, que és el que ja és un clàssic, no?, a casa nostra, a l'exposició, en aquest cas, al Sembla Copa. I, en canvi, dir que la Casa de la Festa Major, mentre surtin les peces de balls, doncs el que fa és tancar portes, perquè, bueno, és que queda buida, diguéssim.
I ens queden 4 minutets i li demanarem al director de Vinzeum, el Xavi Fornós, quan obrirà portes al nou museu, com està el procés judicial.
Doncs sabrem quan obrirem portes, quan el procés judicial resolgui, és a dir, quan el Tribunal de Contractes obri l'expedient de Vinzeum i llegeixi el recurs presentat per una de les empreses candidates i dictamini si té recorregut o no l'argumentació d'aquesta empresa. En el moment en què això resolgui, esperem que hi som, jo crec, convençuts, tant des de l'àrea de serveis jurídics de l'Ajuntament com del despatx d'advocats amb qui treballem, que hi ha arguments sòlids per creure que no hi ha recorregut i, per tant, doncs, aquesta resolució ha de poder ser en clau positiva pel museu i això voldrà dir poder signar contracte amb l'empresa que ha guanyat el concurs i començar a treballar. A partir de que se signi contracte, se li donen 7-8 mesos de treball amb aquesta empresa. Vull dir que no és
7-8 mesos.
Clar, hem de pensar que són 60 produccions
Parlem
audiovisuals.
Parlem dels audiovisuals.
Sí, sí, bàsicament. El museu el tindrem construït, l'exposició la tindrem acabada amb les pantalles en negre, diguéssim, perquè la gent ens entengui. Clar, un museu d'art no passaria res, perquè igual hi ha 2 pantalles en totes les sales. En el nostre hi ha molt recurs audiovisual sense el qual el visitant es quedaria, bueno, amb les ganes de conèixer molt més del que realment s'exposa físicament a l'espai. Per tant, no creiem que no podem obrir plenament el museu fins que no disposem de tota aquesta artilugia audiovisual. Per tant, haurem d'esperar aquests 7 mesos.
Per tant, ens n'anem al 2024.
Sí, segur. Mm. Amb la intenció també de que l'equipament pugui tenir com 2 etapes d'obertura, una obertura petit comitè, entre cometes, per públic més proper i poder tenir-la activada la planta baixa i el soterrani. Al soterrani hi haurà una exposició dedicada al Penedès i al patrimoni del museu que pot estar acabada amb relativa rapidesa i els audiovisuals d'aquest espai també i els audiovisuals de la planta baixa també donaran prioritat a poder acabar aquestes dues plantes i poder obrir perquè la gent ja conegui aquests espais de presentació i de benvinguda del museu, esperant que les plantes superiors, que és on hi ha l'exposició del vi, s'acabi construint i s'acabin col·locant tots els audiovisuals i podem fer la gran inauguració quan toqui. No? Per tant, no haurem d'esperar 7 mesos a tenir notícies bones, sinó que segurament volem esperar que en principis o primer tram del 2024 podem obrir planta baixa i soterrani.
Deixeu-me que us pregunti com està l'equip.
L'equip està motivat, tot i els entrebancs i totes aquestes frenades, està en ple rendiment per construir el que hem de construir perquè el museu, quan obri portes, estigui a ple funcionament i no falli res. No? I que, per tant, evidentment, hi ha una feina interna, a part de tota aquesta activitat cultural que la Cecília ha recitat d'estiu i que continuarà tot l'any. Podeu imaginar, doncs, la part de conservació i restauració estan restaurant les peces que aniran a l'exposició, també estan buscant les peces d'altres museus que han cedit en dipòsit per la futura exposició, contínuament fent cerca per millorar també la proposta museogràfica fins l'últim detall amb l'equip de diversos arquitectes, amb en Dani Freix al capdavant. És a dir, és un no parar. És a dir, no perquè estiguem aturats i no tinguem data no vol dir que estiguem de braços creuats, sinó que estem construint el millor dels museus possibles amb les nostres possibilitats, amb la nostra capacitat. No? I, per tant, cap aquí anem.
Moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat en aquesta darrera cita. Bon estiu, que vagin molt bé totes aquestes activitats que ens heu proposat, que siguin ben reixides i multitudinàries, i ens retrobem al setembre en la nova temporada. Gràcies.
I moltes tant. Gràcies. Adéu. Adéu.
De seguida arriben les notícies de 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. I a aquesta hora us donem la benvinguda a aquest últim flash informatiu del Penedès en xarxa d'avui. Us parla Eric Guijarro. Pressupostos Participatius Joves 2023 a Sant Cugat Sesgarrigues. Els pressupostos participatius joves són una forma de decidir entre totes les persones joves d'entre 12 i 18 anys empadronades a Sant Cugat Sesgarrigues com s'utilitzarà una part de la partida del pressupost municipal. Per aquest any 2023 es posa a la disposició d'aquest concepte una partida de 1.000 euros. Les propostes d'activitat o d'inversió es poden presentar fins al dijous de la setmana que ve, dia 20 de juliol, a través de la plataforma Participa 311, habilitada des de la web de l'Ajuntament de Sant Cugat. Neus Lloberes, reelegida presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Neus Lloberes ha estat reescollida per continuar 4 anys més al càrrec. L'assemblea de la patronal celebrada aquest dilluns al vespre a Avinyonet del Penedès l'ha votat de forma unànime, segons informa la mateixa entitat en un comunicat. Lloberes, consellera delegada d'ACO i exalcaldessa de Vilanova, preveu mantenir el gruix de la junta directiva del darrer mandat. Durant el seu discurs ha ressaltat la projecció i influència aconseguida en els darrers 4 anys, així com també l'eficiència i la transparència en comparació a l'equip sortint del 2019. Finalment, s'ha proposat reforçar la participació i col·laboració per assolir més massa social. Torna a la Fira d'Artesania al Passeig Marítim de Cunit. Es podrà visitar tots els divendres i dissabtes de 6 a 12 fins al 19 d'agost. L'Ajuntament de Cunit organitza la Fira d'Artesania d'Estiu 2023 al Passeig Marítim del municipi, en el tram comprès entre l'Avinguda Juli César i el carrer Les Sorres. Es tracta d'una fira sectorial adreçada a tota mena de públic, on s'exposen a la venda productes del sector artesà alimentari i no alimentari. Els productes que trobaran els i les visitants seran diversos, com ara joieria, bijuteria, teixits, calçat, escultures, sabons naturals, minerals, vidre, entre d'altres. També productes alimentaris, com coques, olis, mel, embotits i formatges. Cal mencionar que l'activitat té un doble objectiu. D'una banda, impulsar polítiques actives de dinamització a la zona del passeig marítim i d'altra, contribuir a la promoció del teixit comercial ja instal·lat i aconseguir l'atracció de potencials consumidors. La fira es podrà visitar tots els divendres i dissabtes de 6 de la tarda a 12 de la nit, fins al 19 d'agost. Marina Porres, amb el mig de la vida jo, protagonista de la tertúlia d'estiu d'aquesta setmana. El cicle de tertúlies d'estiu promogut des de la llibreria La Cultural, Vinzeum i Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió continua aquesta setmana amb Marina Porres, que parlarà amb la periodista de Ràdio Vilafranca, Sílvia Delgado, sobre el seu llibre El mig de la vida jo. En aquest cas, la tertúlia es farà al celler Pere Ventura aquest dimecres 12 de juliol i s'iniciarà a les 8 del vespre. Comptarà, com sempre, amb la possibilitat de degustar en acabar cava d'aquest celler i formatges de xarigots.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Ara passen 5 minuts de 11:45, ens queda la gent del detall amb aquest duet de propostes i acabem. Comencem l'agenda al detall parlant d'una festa singular, la de la plaça de l'Ametller de Moja. Els seus actes es viuran aquest divendres i dissabte. I a Canal 20, el Raimon de Cara en parla amb una de les organitzadores.
Dins del variat ampli i atapeït calendari d'activitats, propostes lúdiques i culturals que es poden viure al Penedès aquest cap de setmana amb moltes festes majors, nosaltres ens volem aturar amb una que entenem que és especial, que té regust de veïnatge, d'autenticitat. Ens referim a la festa de la plaça de l'Ametller de Moja, que arriba aquest cap de setmana, divendres i dissabte, es fan els actes a la seva 33a edició. Perquè ens pugui explicar i ens pugui transmetre també aquest ambient d'aquesta festa especial, conversem amb una de les organitzadores de la Comissió de Festes de la plaça de l'Ametller, l'Estíbaliz Leal. Aquí saludem. Estíbaliz, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comento això que és una festa especial, d'aquest regust de caliu de poble, perquè realment és així. Nosaltres hem pogut comprovar-ho. És una festa de barri, de fet, de plaça, en un poble que no és massa gran, que ha aconseguit arrelar i ser esperada pels veïns de la plaça i de l'entorn.
Doncs sí, som un barri petitó i bueno, és com una prèvia a Festa Major i és un, doncs una trobada de veïns. També una mica extensa, també aquí es volia afegir, del poble, perquè hem obert a tothom, però bueno, és un, per trobar-nos a la plaça de l'Ametller, on els nostres pares van començar a moure aquesta festa i els nens petits d'aquella època hem seguit allà a la plaça on jugàvem, doncs ara seguim fent la festa allà envoltats tots a la plaça.
Perquè els actuals membres de la Comissió de Festes sou els fills, o els nets en algun cas, no sé si és així, continuadors dels fundadors de la festa, i sempre l'heu viscut, aquesta festa, aquestes 32, ara 33 edicions.
Doncs sí, nosaltres, els actuals, sempre l'hem viscuda, jo peculiarment amb els que ho formem, sempre hem viscut la festa, ja que inicialment, quan nosaltres érem petits, ja la feien els nostres pares i alguns sí, els avis. Alguns, malauradament, ja no hi són, però bueno, els que quedem doncs, volem mantenir viva doncs, la festa i seguim la tradició i doncs, seguir que els nostres fills també ho gaudeixin. I nosaltres ho organitzem i estem al capdavant, però al final som tots els veïns que ens trobem a la plaça i alguns som una mica els que doncs, ens encarreguem de que tot vagi bé, però al final és una trobada de veïns i per tots els veïns.
Ha subratllat aquest concepte de trobada de veïns i això es veu sobretot en el sopar del dissabte, però abans hi ha més coses. Si et sembla, ens aturem en la programació del divendres, el primer dia de la festa. Heu programat a partir de les 6 de la tarda activitats especialment adreçades als més petits, tallers i xocolatada.
Sí, aquest any hem partit una mica la tarda infantil, que la concentràvem tot el divendres, el dissabte, però se'ns ajuntava una mica amb el sopar. I llavors, per gaudir de la festa i disfrutar-la el divendres i el dissabte, és el primer any, a veure què tal surt, l'hem dividida en dos. El divendres hi haurà tallers, farem uns tallers, unes manualitats, per decorar una mica la plaça i unes quantes manualitats pels nens. I després d'això farem la xocolatada típica, que no pot faltar. Sempre era dissabte i ara l'hem passada a divendres.
Això, el divendres, aquestes dues propostes, i el que apuntaves, heu traslladat algunes activitats el dissabte que es mantenen amb la novetat a partir de les 6 de la tarda de comptar amb la Sandra Rossi. Conta contes.
Sí, el dissabte hi haurà un contacontes, que així anirem amb tranquil·litat i ho podrem gaudir bé. I un cop s'hagi acabat el contacontes, també una cosa que és típica del barri, que no pot faltar mai, és la trencada d'olles. Un cop s'acabi el contacontes, hi haurà la trencada d'olles amb tots els infants que vinguin a la festa.
I l'expressió no és gratuïta perquè aquí no estireu un paper, és literalment trencar l'olla. Aquí heu anat a buscar...
Trencar l'olla.
Heu anat a buscar olles i a dins doncs, hi poseu doncs, tot els elements que voleu repartir entre els infants i ens consta que costa trobar olles específiques per fer aquesta activitat d'aquest joc.
Sí, perquè és d'aquests jocs infantils que una mica s'estan perdent. I llavors ja no tothom fa aquest tipus d'olles, però que de moment encara en trobem. Llavors, mentre en trobem, farem la trencada d'olles amb el bat també de tota la vida que s'ha trencat les olles.
I ningú ha parat mal, no, mai?
No, no, de moment no, i esperem que sí sigui.
Doncs aquesta activitat tradicional de seguir trencant l'olla amb olles de terrissa que aneu a buscar doncs, cada any per poder fer aquesta activitat. I el que apuntàvem abans, a partir de 9:45, primer hi ha una traca que marca la festa i després aquest sopar popular. Sempre feu una inscripció prèvia. Com ha anat aquest any?
Doncs molt bé, ha anat molt bé. No ens podem queixar. L'any passat, després del Covid, la cosa va costar una mica. També és un barri on hi ha molta gent gran, i això després del Covid va costar, tot i que l'any passat va molt bé. Aquest any també hem tornat a recuperar el sopar del dissabte, sopar a la fresca, per a tots els veïns, i el que tu deies, prèviament farà un parell de setmanes o així, vam obrir inscripcions, la gent es va apuntant, i s'ha apuntat molta gent del barri i altra gent del poble que també vol venir a participar de la festa. I també s'ha apuntat al sopar.
De quina inscripció estem parlant?
Doncs serem unes 80 aproximadament de persones, entre jovent i entre petits i grans, uns 80 o així.
Altres anys...
Molt bé, estem contents.
Altres anys hi havia música en directe, aquest any no?
No, ja de fet l'any passat ja no hi va haver. Nosaltres tenim música ambient i després, quan s'acabi de sopar, doncs pugem una mica el volum de l'altaveu i posem música de tota la vida, però amb un altaveu. Entre nosaltres ens ho fem.
El que queda clar, amb una festa com la vostra, de la plaça de l'Ametller, que no cal tenir una gran plaça, des del punt de vista de la superfície, d'una gran superfície de plaça, per fer una gran festa.
No, són les ganes que hi posis, la voluntat, que la gent surti. La plaça de l'Ametller és una plaça petita, on sempre està plena de gent, i doncs aquest cap de setmana celebrarem això, que tenim la plaça i que per molts anys la gent hi pugui sortir.
Marca, també ho insinuaves també abans, és com un acte previ a la Festa Major de Moja, que aquest any també s'avança per qüestions de calendari als actes centrals els dies previs al que seria Sant Jaume. Vosaltres més o menys també manteniu aquestes dates d'un parell de setmanes abans de Sant Jaume com a màxim doncs, poder fer aquesta festa de la Plaça de l'Ametller.
Sí, sí, sí. Des de ja fa molts anys sempre intentem fer la festa abans de Festa Major. Sí que és veritat que aquest any, per raons de calendari, perquè no volíem solapar amb altres actes que poder fer en el poble, l'hem poder allargat una mica, però sempre intentem que faci abans de Festa Major.
Doncs que continuï per molts anys, perquè de ganes n'hi ha doncs, per fer-ne 33 festes més de la plaça de l'Ametller.
Això esperem. Si bé no som nosaltres, doncs els nostres fills, com nosaltres vam fer, que agafin el relleu.
I també comentes, doncs, entre 80-100 persones que poden reunir-se en el sopar del dissabte, no només hi ha veïns de la plaça, d'arreu del poble de Moja i d'altres indrets del municipi d'Olèrdola.
Sí, 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 sí. De fet, ja fa molts anys que obrim també les inscripcions i el sopar per la gent del poble, i durant tot el cap de setmana doncs, va venint gent, no tan sols al sopar, sinó que també a la xocolatada, al contacontes, sempre ve la gent del poble que també es vol afegir a la festa. És una festa de barri, però també oberta a la gent que vulgui participar del poble.
Una festa de barri genuïna al voltant d'aquesta plaça que és petita del poble de Moja, que reuneix molta gent durant tots aquests anys, fins a 33 edicions que s'ha fet aquesta festa de la plaça de l'Ametller. Gràcies per explicar-ho, Estíbaliz Leal. Enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé aquesta festa.
Moltes gràcies a tu. Gràcies.
Capital del Cava per sumar-hi la segona proposta d'aquesta agenda al detall. És la presentació de les Fires i Festes Populars 2023 que ens aproparà l'Eli Jiménez.
Demà, com deies, es presenten les Fires i Festes Populars 2023 de Sant Sadurní i aprofitarem els propers minutets per parlar amb la Roser i la Teresa del Casal Popular. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ara dèiem, demà a les 7 de la tarda al carrer Raval de Sant Sadurní es durà a terme la presentació d'aquestes Fires i Festes Populars 2023.
Sí, sí. I a més, aquesta presentació també ja serà per presentar doncs, els actes que van una mica lligats dels 10 anys que fem com a casal, que vam començar el 2013, i doncs aquest any serà una mica amb més emoció i amb més ganes, perquè fer 10 anys no és poca cosa, ens fa molta il·lusió.
I estem molt il·lusionades amb aquest format de presentació, que és una cosa, com diu, no havíem fet fins ara, i ajuntarem una mica un format que és, començarem, no?, amb la presentació d'aquest cartell, d'aquests actes, d'aquests 10 anys de Casal Popular Alcarràs, i a més farem una mica de concert, com podeu veure el cartell amb la Fera Ferotge, que pretenem que sigui un acte per generar caliu, per començar a acostar la gent i tot plegat.
Escalfar motors, ja.
Correcte.
Sí, sí, totalment. Perquè costa, perquè com que al setembre ja comencem just al setembre, tothom torna a vacances, a vegades costa fer arribar el cartell, i llavors vam pensar, mira, al juliol, que la gent encara va corrent per aquí, doncs ja els hi anirem explicant tot el que farem, els actes i exposicions i totes les coses que volem presentar, perquè ja la gent s'ho guardi a l'agenda, bàsicament.
1, 2 i 3 de setembre seran aquestes Fires i Festes Populars que organitzeu des d'Alcarràs, i ara ho dèieu. Al final, fer-ho a mitjans del mes de juliol té tot el sentit del món, perquè a Sant Sadurní, que som un municipi sense platja, hi ha molta gent que aprofita les vacances d'estiu per marxar, i al final un mes i mig passa molt de pressa i ja ens hem plantat un altre cop al mes de setembre.
Sí, sí, totalment. Costa l'estiu, a l'agost sobretot, perquè és això, tothom marxa, cadascú fa les seves coses, durant l'any estem tots per aquí, però a la mínima que fa una mica de calor, ja en aquest poble costa de quedar-s'hi, vas a la piscina com a molt.
Correcte. Sí, sí, sí.
I és això.
Sí. I una mica una forma de dir, bueno, tothom que tregui les agendes, apunteu-vos les dates, 1, 2, 3 de setembre, a Sant Sadurní i trobareu les Fires i Festes Populars.
De moment el que ja ens apuntem seguríssim és que demà a les 7 de la tarda presenteu aquest cartell de Fires i Festes Populars 2023 i hi haurà aquest concert, com dèieu, de la Fera Ferotge. Què podem desvetllar ja de les Fires i Festes Populars 2023?
A veure, no volíem desvetllar molt perquè precisament estem intentant generar una mica d'expectació, però sí que, més enllà de les coses que ja hem anat fent cada any, concerts, algun parlament, inici de festa, espais de trobada i altres, sí que aquest any, doncs, precisament en motiu dels 10 anys, us podem explicar que farem una exposició al casal, doncs, amb fotos de tots aquests anys, on probablement surti molta gent del poble que ha passat per l'espai i que se l'ha fet seu també. I això sí que creiem que serà com una cosa que pot alegrar, pot emocionar la gent que passi a veure-ho, la veritat.
I també podem dir que hi ha una sèrie de fites, no?, de coses memorables que portem fent anys com a Casal Popular, que la gent ja pot anar pensant què pot ser, que es trobarà també en aquest cartell de fires.
Deixem una mica en incògnita a la gent, sobretot perquè aprofitin i vinguin demà a aquest acte de presentació i allà desvetllareu tota la programació d'aquestes Fires i Festes Populars 2023. Parlàveu del desè aniversari del Casal Popular. En tots aquests anys, en aquests 10 anys, com ha anat canviant?
Bé, el casal ha anat canviant i ha anat creixent durant aquests anys. Sobretot potser el més notable és el fet, doncs, que vam canviar de local el 2019 i això ja va ser tot un salt. És a dir, el 2013, doncs, un grup de gent del poble vinculada a l'esquerra independentista va començar aquest espai, el va començar aquí al carrer Església. Era un local que ens anava molt bé al principi, però cada vegada s'ha anat quedant més petit i també hi havia diversos formats d'acte, com per exemple els concerts, que eren difícils de cabir perquè tenia aquest format una mica de botiga, de passadís, i per tant costava una mica fer segons quins actes, sobretot a mesura que anàvem creixent. I llavors, doncs, com a sòcies i la gestora va fer una proposta de canvi de local i ara estem al final del Raval, al carrer Vilafranca número 1. I això jo crec que és el que va marcar més un abans i un després. Malauradament ens va enganxar la pandèmia en el moment en el que estàvem assentant aquest nou projecte, aquest nou espai, però des de que, bueno, si no, no hem perdut les ganes de treballar i crec que ara estem començant a rebre els fruits perquè, com per moltes entitats, la postpandèmia ha estat dura d'aixecar, difícil de trobar-nos i de recuperar doncs, aquest teixit que havíem creat.
Al final sou un referent a nivell de joventut aquí a Sant Sadurní.
Sí, sí, bueno, o sigui, la nostra intenció sempre ha sigut generar un espai comú, no? Un espai de trobada on tothom pugui fer la seva, pugui dir la seva, pugui fer-lo servir per trobar-s'hi, per fer propostes d'actes. Considerem doncs, que la majoria d'oferta d'oci que tenim al poble, també amb una falta d'equipaments moltes vegades, fa que no tinguem moltes propostes d'oci i cultura més enllà de l'espai privat, no? De trobar-te al bar o d'anar a pagar el cinema o d'anar a fer alguna cosa que vagi derivada del consum i el gasto, bàsicament. I la nostra idea era, principalment, doncs, proposar un oci que anés, sobretot, dirigit a les necessitats de qui el fa, no? I no tant doncs, aquesta voluntat de rendibilitat. I una mica aquest sempre ha estat com l'objectiu que ens ha mogut, no? De generar aquesta consciència de, doncs, fora d'aquestes dinàmiques de mercat que sempre sembla que ens atrapin.
I sobre allà, com tot això, no? També una de les parts importants és com aconseguir, o sigui, com es vesteix, com neix des de l'autogestió, no? Des de les pròpies joves, que és especialment la gestora, el nucli, diguem, del casal, cap a, com deies, el jovent, no? També del poble, i perquè tot aquest es senti interpel·lat, que es pugui acostar, que pugui venir, dir la seva, participar-hi, i des d'aquí també convidem a tota la gent jove de Sant Sadurní a acostar-s'hi i a treure el cap.
Aquesta alternativa que també es fa palesa en aquestes fires i festes populars, que són uns dies abans d'arrencar les fires i festes que aquí a Sant Sadurní tenen el dia gran, el dia 8 de setembre. Vosaltres enganxeu aquest divendres, dissabte i diumenge anteriors.
Sí, sí, és a dir, tampoc creiem que tingués gaire sentit contraprogramar, no? Fer propostes d'actes als mateixos dies, perquè al final nosaltres també doncs, som socis de la Filoxera, ens agrada moltíssim la festa de la Filoxera i també hi participem a la nostra manera. Llavors, era senzillament mostrar una alternativa doncs, a les propostes d'oci que es fan des de l'Ajuntament, des de l'alternativa doncs, de portar grups i fer propostes allunyades també de tot aquest circuit que moltes vegades s'escapa del pressupost de les entitats. I senzillament, doncs, això, fer propostes d'unes festes femenines amb consciència, mostrant una altra part de la cultura doncs, que tot sovint les institucions no conviden a participar, bàsicament.
Ara ho deies, vosaltres lluiteu molt per aquesta cultura popular.
Sí, també ens agrada molt treballar doncs, amb les entitats del poble, amb els balls populars, amb els timbalers, etc. També hem tingut els darrers anys voluntat doncs, d'apropar altres mostres de cultura popular que no estan tan arrelades al nostre poble, com pot ser la glosa. Hem parlat durant algunes... A les últimes edicions han vingut membres de grups de glosa doncs, del Baix Llobregat d'Esplugues. L'any passat vam convidar els companys de Sant Quintí que també fan glosa. I això també ha estat una manera d'anar doncs, incorporant noves formes de cultura popular que es troben arreu dels països catalans i que aquí potser no coneixem tant, a fi doncs, això, de fer-ho conèixer, de fer-ho participar a la gent del poble.
Picant pedra i mostrant no? que al final un altre tipus de cultura és possible.
Sí. Sí, sí, sí.
No, sí, sí, bàsicament, o sigui, aquest és l'objectiu que perseguim com a Casal Popular Alcarràs.
Si us sembla, aquests minutets finals els aprofitem perquè agafeu el micròfon i convideu a la gent a que vinguin demà a les 7 de la tarda aquesta presentació de la programació de Fires i Festes Populars 2023 i també ja aprofitant, i perquè nosaltres també marxem de vacances, a que vinguin 1, 2, 3 de setembre a gaudir d'aquestes festes.
Bueno, doncs això, convidem a tots els sadurners i sadurnidenques a que demà a la tarda passin pel Raval, que és on estarem demà presentant aquest cartell de Fires i Festes Populars que presentem amb molt de carinyo i entusiasme perquè es coincideix amb la celebració d'aquests 10 anys del Casal Popular i convidem tothom a passar-hi, a passar una bona estoneta a la fresca, amb el concert, a més de la Fira Ferotge, i que s'ompli el Raval de vida un dia més.
Doncs, Roser, Teresa, un plaer tenir-vos avui al Penedès en xarxa presentant aquestes Fires i Festes Populars 2023 i convidant a tothom a que demà vinguin a conèixer tota la programació. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé demà i fins la propera.
Merci. Gràcies a vosaltres.
Ja hi som, que ja arribem. buscar mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar és de postal, l'estiu que torna, l'estiu que torna. Camino feliç a la platja, esperant que arribi el teu missatge, però fa estona que miro i no veig la resposta esperada que tant desitjava. I serà que sí o que no, i serà que sí o que no, aquest estiu serà molt millor si el començo amb el teu petó. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor batallà, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar és de postal. L'estiu que torna, l'estiu que torna, com un boomerang al teu costat. L'estiu que torna, com més importa.
Són gairebé les 12 i acomiadem ja aquest dimecres 12 de juliol al Penedès en xarxa. Posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio que hem fet plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta travessia radiofònica i demà us esperem. No hi falteu!